resulta que canvia la campanya d'aquest any?
A veure, respecte de les beques, es manté, ja han afegit algun tipus de beca que abans no estava exempta, que ara sí que ho està, però no són significatives. Què més m'has dit?
Famílies nombroses?
Les famílies nombroses els hi han afegit una desgravació, perdoneu-me, no, una deducció, de, em sembla que són 600 euros més, si tens una família numerosa i tens fills per encima del mínim per ser família numerosa.
Vale. Les donacions...
però això que et deia abans, això de les famílies numeroses, no és con efectos 1 de enero,
Val. Donacions fetes a les escoles concertades, va haver un merder a principis...
Va haver follon que en vam parlar, això
sí, no me'n recordes? Sí. Què han de fer, les inclouen a la declaració o no?
I tant! Si tingues en compte que jo us ho vaig dir quan vam parlar d'això. Si jo tinc un certificat de la Fundació que em diu que he fet una donació a la Fundació i jo no sóc policia, jo m'haig de preocupar de si la Fundació compleix els requisits de les fundacions i tota aquesta història. Jo tinc el certificat, em dedueixo...
Per exemple, aquí tenim un cas d'una persona que no ve el cas, que diu certificat de donacions acollides al règim de deduccions establertes en la llei tal del 23 de desembre, fundacions i incentius fiscals, per tant, dades del donant, import total de la donació, et sortirà això, i per tant això és el que has de presentar a la declaració de
general. Clar, i saps què passa? Que el que ha de fer tothom és que si tens el certificat de la donació a la fundació del col·legi dels nens, dedueix-te-la, però com una casa paies.
Aviam, consultes de notes de veu al WhatsApp. Comencem amb la pregunta que ens ha fet arribar el Joan des de Palafrugell.
Jo estic pagant la hipoteca del meu pis a Palafrugell, però des de l'any passat, per motius de feina, vaig haver d'empadronar-me a casa dels meus pares a Barcelona. Sí. Això té algun tipus d'incidència en la desgravació de la hipoteca, el fet de que ara mateix en aquest moment no sigui la meva residència habitual, diguem-ne?
Oh, clar, saps què passa? Que no et pots desgravar la hipoteca perquè la teva vivenda ha perdut la condició de vivenda habitual i perquè et puguis desgravar la hipoteca ha de ser la teva vivenda habitual.
Eduard.
Puc desgravar per igual entre la meva dona i jo els beneficis obtinguts d'un fons d'inversió i d'una plataforma de prestataris de préstecs personals en declaracions per separat?
Sí, sempre i quan els titulars d'aquests fons financers que em dius sigueu els dos.
L'Abel planteja un dubte que segur que tenen molts pares.
Digue'm. Com queden les aportacions a les fundacions de les escoles concertades en el supòsit que en els borradors de la informació fiscal que té Hisenda aparegui aquests imposts que hem donat a les escoles? Si s'han d'incloure o què s'ha de fer?
A veure, saps què passa? Que no és un problema que apareixi a les dades de l'Agència Tributària. És un problema de tu tinguis un certificat de l'escola conforme has fet una aportació amb una fundació. Si tu tens el certificat de l'escola, declares la deducció per donació a fundacions i et quedes més ample que abans, perquè tu no has d'investigar si la fundació compleix els requisits de les fundacions sin ànim de lucro acogida a la llei, em sembla que és del 2005. Tu, si tens el certificat, tu dedueixes.
El Jaume, un dels dubtes més habituals.
M'agradaria saber com podem desgravar a la declaració de renta del 2018 la deducció per guarderies que està establerta per al govern.
A veure, la deducció per guarderies no és tal deducció per guarderies, és un increment de la deducció per maternitat. Amb la qual cosa, si tens nens que tu tinguis dret a la deducció per maternitat, és a dir, que siguin menor de 3 anys, i pagues una guarderia, el que tens és que se t'incrementa la deducció per maternitat. Però compte que els 1.000 euros que s'han establert és el límit. És a dir, si tu has pagat 400 euros de guarderia, te'n pots deduir 400, no 1.000.
La Maria del Mar... també una consulta bastant consulta. Habitual, clàusules terra.
Sí. La meva consulta era perquè jo l'any passat ens van tornar els diners de la hipoteca que ens havien cobrat de clàusula sol i tot això.
Sí.
Aleshores, sé que tindré que pagar, sí. Però és molt alt el tant per cent que s'ha de pagar?
Mira, tindràs que pagar el mateix import que et vas desgravar. És a dir, el mateix import que et vas deduir amb el moment que vas pagar aquests interessos que ara et tornen, si et vas deduir, m'ho invento ara, 120 euros, doncs tindràs que pagar els 120 euros. Si te'n vas deduir 500, tindràs que pagar els 500.
Mercedes.
Soc pensionista, sí? I em donen 1.075. Tinc que fer la declaració?
Un moment, que a la mateixa línia va la pregunta del Xavi, també.
Sí?
El meu dubte és que l'any passat vaig treballar amb dos treballs. Vaig estar 6 mesos en un treball, sí, cobrant uns 1.400 euros nets, sí, amb una retenció del 10%.
Sí.
Ho vaig deixar i un mes més tard vaig començar en el que estic ara, cobrant 1.300 euros amb una retenció del 2%.
Sí.
I el meu dubte és saber si tinc que fer la declaració, com que he tingut dos treballs no superposats, però clar, tampoc arribo al mínim i no sé si tinc que fer.
Vale, anem per pas. La senyora pensionista, amb el que vostè cobra, com que no arriba al mínim per estar obligada a fer declaració, que són 22.000 euros, no té que fer res, perquè m'ha dit que cobra 1.700 per 12, deuen ser res fora. I en canvi, aquest senyor que treballa a dos llocs té que fer la declaració de renda obligatòriament perquè té més de dos perceptors, és a dir, té més de dos pagadors per entendre'ns, i la suma dels rendiments dels pagadors és superior a 12.643 euros i el segon pagador li ha pagat més de 1.500 euros a l'any. Amb la qual sentint-ho molt, té que fer la declaració de renda i preparis perquè li costarà calés, perquè el segon pagador ens ha dit vostè que només ha tingut un 2%.
Correcte.
I li costarà calés.
Aquest és el dubte que té el Javi i tots els seus companys de feina.
La meva consulta era saber si les indemnitzacions per acomiadament estan exemptes de tributació, ja que a la nostra feina ens finiquiten a tota la plantilla i a comptes de pagar-nos els 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats, hem arribat a una cosa en empresa que són 30 dies per any treballat amb un màxim de 15 mensualitats, i era saber si aquesta indemnització està exempta de tributs, perquè hi ha companys que s'hi han dit en alguna gestoria que sí que han de tributar, però són els assessors i l'empresa ens diu que no.
A veure, saps què passa? Que les indemnitzacions per acomiadament estan exemptes fins a un màxim de 180.000 euros, sempre que et paguin el màxim que et reconeix la norma laboral. Llavors, tens que preguntar-li a un laboralista si la norma laboral et reconeix que t'han de pagar 20 dies per any o te'n poden pagar 33. I en funció d'això, està exempt o no està exempt, sempre i quan no arribi a 180, no passi de 180.000 euros.
La Laia.
La meva pregunta és la següent. Tenia la nova propietat d'un pis, no ho sabia i ara s'ha venut. Mai ho he declarat. No sabia que tenia la nova propietat. Com ho tinc que fer?
Ho té que declarar, si se l'ha vengut el 2018, ho té que declarar el 2018 com un guany patrimonial.
Aquesta és la pregunta de l'Òscar.
A finals de desembre vaig rebre d'una herència una tercera part d'una vivenda i una tercera part d'un terreny.
Sí.
Els impostos de l'herència estan pagats.
Sí.
Però s'ha de pagar a Hisenda alguna
cosa? A veure, miri, les herències no tributen per impost sobre la renda, perquè tributen per l'impost de successions, i un mateix fet imposable no pot tributar per dos impostos diferents. L'únic que té que fer respecte de si ha heredat un pis i un terreny, amb el terreny no ha de fer absolutament res, i amb el pis, si el té buit, tindrà que posar una imputació de renta immobiliària, i si el té llogat, tindrà que posar el lloguer pel temps que vostè l'ha tingut, però oblidis del resto de l'herència.
La Mar.
La meva consulta de la renda és sobre una subvenció que vaig rebre de l'impost de circulació,
sí,
que tenia un vehicle híbrid, i ara quan faig la declaració em pregunta si això és una renda exempta, un guany patrimonial o un rendiment del capital mobiliari. I la veritat que no sé on s'ha de posar.
És un perdonem, és un guany patrimonial que no prové d'una transmissió, amb la qual cosa ho va declarar com un guany patrimonial a la base imponible general.
El Pedro.
El meu fill l'any passat va treballar en un contracte per hores de cap de setmana.
Sí.
Va guanyar menys de 5.000 euros.
Sí.
La meva pregunta és, el podré posar per desgravar-m'ho a la meva declaració de renda? Fins a quants calets ha de guanyar perquè no el pugui posar?
Miri, això depèn de si els rendiments que va obtenir el seu fill són rendiments del treball o rendiments d'activitats econòmiques. Si són rendiments d'activitats econòmiques, els ha de fer la declaració de renda. Ell, segur. I si són rendiments del treball, em sembla que el límit són 8.000 euros.
La Raquel.
Jo, en el 2008, m'he separat.
Sí.
I al desembre vaig vendre la meva casa.
Sí.
Ara estic per comprar un pis, però que com que és d'obra nova, no me l'entreguen fins l'octubre del 2020.
Sí.
Jo diria que estic als dos anys d'exempció de la plusvàlua, però la veritat és que no tinc clar de com he de reflectir tot això a la renda.
Doncs miri, ja li aclareixo jo. Vostè té per reinvertir 2 anys de fetge a fetge. És a dir, si vostè va vendre, imagini's, el 18 de desembre del 18, té per comprar l'immoble nou fins al 18 de desembre de l'any 2020. Llavors, el que ha de fer és posar a la declaració de renda la venda del pis, posar el guany patrimonial i posar exento por reinversió.
El Jordi.
Jo volia preguntar si es poden fer desgravacions de reformes a la casa habitual l'any de l'any 2018.
Un clàssic.
Sento dir-li que no, perquè no. Això de les reformes a vegades apareix, ja si no recordo malament el 2016.
Sí, sí, igual que els lloguers, no hi ha?
Igual que els lloguers.
Els lloguers ja res, s'ha acabat. La Fina.
Jo volia saber si em puc desgravar una factura del tanatori. El meu pare va morir el 2017, vivia amb mi, sí. I vull saber si i ho he pagat jo. Volia saber si això m'ho pot desgravar.
Miri, això s'ho pot desgravar a l'impost de successions, no a l'impost sobre la renda. Perquè, com ja he dit abans, les successions no tributen per l'IRPF. Amb la qual cosa, quan vostè va acceptar l'herència, el que tenia que haver fet és deduir el caudal relicto, és a dir, el valor dels béns que vostè va heredar, amb les despeses del tanatori.
La Fina. No, l'Abram.
La meva dona l'any passat tenia un 35% de discapacitat, però de febrer té un 65%.
Sí.
La dada aquesta l'ha d'actualitzar aquest any o serà l'any que ve?
No, l'ha d'actualitzar el 2019, és a dir, fins al 2018 tindrà la incapacitat que tenia el 31 de desembre i el 2019 tindrà la incapacitat que tenia el 31 de desembre del 19. És a dir, vostè no pot aplicar el 65% amb efectes del 2018.
I el Jordi, un dubte per la seva filla.
La meva pregunta és que la meva filla s'ha independitzat, sí. Ha anat a un pis de lloguer amb 2 companyes més, sí. I el contracte ve al seu nom. Sí. Llavors, quina part del lloguer es pot desgravar ella de la seva renda?
Miri, com deia abans, cap.
Zero. No, ja, el lloguer no es grava ja.
La deducció per arrendamiento de viviendas es va acabar, ja insisteixo, em sembla que era el 2016.
El Marc, el juliol del 2018 vaig comprar el pis i he vist que des del 2013 no es pot fer la deducció, però en el nostre cas venia d'una opció compra-venda que venia del 2010. Anàvem pagant a descomptar fins a l'import de la hipoteca final. Es pot deduir?
No, perquè l'opció és un dret, no és l'adquisició de la vivenda.
Soc àrbitre, diu el David.
És àrbitre?
Àrbitre, sí. I del que em paguen una part és en concepte de drets, que és un preu fixe segons la categoria del partit, i un altre concepte de desplaçament, que és un preu per quilòmetre que inclou la benzina.
Sí.
Em puc desgravar alguna cosa per la despesa de benzina?
A veure, saps què passa? Que jo no entenc massa de futbol i no sé si un àrbitre és un empleat de la federació o és un autònom.
Ja, però clar, hem de pensar si és de futbol i, clar, perquè, teòricament Hisenda va dir l'any passat que els àrbitres han de tributar per IRPF i, sí. no per ser autònoms.
No, que tributen per IRPF segur. El problema és si són autònoms o són empleats. Si són
no se'ls pot qualificar d'autònoms.
No se'ls pot qualificar d'autònoms.
No, perquè no treballen per mitjans de producció propis.
Doncs llavors, si són empleats, no es pot desgravar res.
11 i 13. Gràcies, Altaió. Ens veiem en breu, perquè sempre fem a mitjans de l'obra.
Quan vulguis.
En continuem parlant. Gràcies. Fins ara. 11 i 13. D'aquí uns moments a Mela Broc i també d'aquí un instant Roger com amb a la palla a l'ull.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Oli de palma? Mai! A Can Birba les galetes amb ous frescos, mantega de veritat i oli d'oliva. I paciència! Birba, naturals des de 1893.
Saben aquell que diu que és un tio que fa voltes i voltes per trobar un bon pa de pagès? Doncs Tito, demana-li al teu forner l'autèntic pa de pagès català. D'indicació geogràfica protegida. Les fleques les trobaràs a padepagescatalà.org. Vale, Tito?
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ai, és el primer cop que marxa tants dies fora de casa. Potser se li fa una muntanya, no?
Te'n diu a sobreprotegir-los, però Rosa dels Vents també. Colònies amb els màxims certificats de qualitat i seguretat. Segur que s'ho passaran bé. Les colònies a Rosa dels Vents. rosadelsvents.es.
El 20 de juliol, Luis Fonsi. Festival Jardins Terramar. Sitges. Entrades a festivaljardinsterramar.com i Ticketmaster. Jo sóc Terramar.
Sabia que la taronja un cop recollida de l'arbre va perdent propietats? Per això, Don Simón ha fet una planta única en el món. per poder esprema les taronges acabades de recollir de l'arbre. I les taronges que vostè esprem també les acaba de recollir de l'arbre? Suc espremut Don Simón, fet amb taronges de la nostra terra. Don Simón, la gran diferència.
Amor, ens hem d'instal·lar una alarma ja.
Però per què?
Ahir van robar els veïns al davant i no tenien alarma.
Ostres, estan bé?
Sí, per sort no hi eren, però si van entrar a casa seva, podrien haver entrat perfectament a la nostra.
Protegeix el que més importa amb Securitas Direct, la companyia que respon en segons. Truca ara al 944 45 46 o calcula online a securitasdirect.es. Recorda, 944 45 46.
Bona nit. En el sorteig del 739 celebrat avui, la combinació guanyadora ha estat
2, 3, 6, 13, 18, 24 i 26. Reintegrament al 7.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Espíritu del lugar, pedimos el permiso para poder celebrar este ritual de llamada de agua, en gotas. ¡Taranís! ¡Taranís, manifiéstate! ¡Taranís!
Perquè la ràdio és així.
Que la paz sea siempre entre vosotros y nosotros.
Con tu espíritu, que per cert és un dels grans moments de la història d'aquesta ràdio de RAC 1. Això, els taranís, és que encara ploro. Però increïble. Que encara en tant fotem uns crits per la reacció de taranís. 11 i 16. Tornem al Suprem. Què està passant a l'interior del Suprem? Marc Poyato, Benet Iñigo.
Doncs en aquests moments és l'advocada de l'Estat, Rosa Maria Seoane, qui està fent les preguntes al comissari. Per cert, ja hem viscut el primer moment de reivindicació una altra vegada dels vídeos. Ha sigut Jordi Pina, perquè el comissari estava explicant doncs, el contingut d'unes imatges sobre l'1 d'octubre i la paraula que ha fet servir Marchena, que avui l'hem vist bastant enfadat, és no sé si forma part això ja de l'escenografia del judici, diu, però ja ho hem repetit fins a la sacietat. Els vídeos es veuran tots durant les proves documentals.
I pel que fa a la declaració d'aquest testimoni, està sent duríssim, extremadament dur, contra l'actitud dels Mossos d'Esquadra el dia 1 d'octubre. Ha parlat durant molts minuts de la passivitat, que tenien ordres d'apartar-se quan interveníem a les escoles. Diu, ha dit que li sabia greu haver de dir això, però perquè hi ha, diu, molt bons professionals dins del cos de Mossos, però la veritat és que es van desentendre totalment de complir les ordres judicials. També ha parlat de seguiments. Diu que a les converses, a les comunicacions internes de la policia catalana, doncs es demostra que haurien seguit els efectius de la policia espanyola i la Guàrdia Civil per tenir-los localitzats en tot moment. I també ha parlat que el 3 d'octubre va ser un ambient de revolta general, que van estar assetjats durant hores a la Via Laietana, una algarabia con intención intimidatoria. Una declaració molt, molt dura d'aquest comissari de la policia espanyola.
Tornem més tard. Gràcies, Benet. Gràcies, Marc Poyato. Des del Suprem són les 11 i 18 minuts. La palla d'avui. Hola. Hola, Roger.
Hola.
Què tal, Roger? Com va?
Mira, normal, com sempre, normal. No vine malament, sinó al contrari.
Ja, ja. Sí. Té dies que no venies ara per mantenir aquest del judici. Sí. És que el judici, no?
Sí, d'això de que van atropellar un gat, no?
Sí, exacte.
Sí, vaig llegir tot això, sí.
Exacte. Ja sabeu que si teniu dubtes o consultes sobre qui creu que el Roger Coma us pot ajudar a resoldre, notes de veu.
Notes de veu, envieu notes de veu. No, aviam, pareu amb les notes de veu, sisplau. S'ha posat de moda aquesta cosa com fàcil, facilona de la nota de veu. Què li passa a la gent que envia tantes notes de veu? Què els hi va passar de petit? Quins límits no els hi van marcar
mira,
de petits?
Mira, t'abraçaré molt.
Home,
molt.
És que ja n'hi ha prou, no?
Jo tinc una... Puc explicar la meva vida? És que clar, que si ara dic el nom, clar, és un problema. La Rosa.
Ah, la Rosa.
La Rosa, sí. Dic el cognom també o no?
No, sí, és clar que sí.
O Lucha.
Ah, sí.
Envia missatges de veu. Bueno, bueno, tot i que tinc un amic meu, que he de dir que és un amic meu, que va rebre un missatge que jo crec que va batre el rècord del món.
Ah,
que
sí? També,
a més, ell ho pot confirmar, que és l'Albert Benet, que treballa a Catalunya Ràdio, que va rebre un missatge de veu d'un quart d'hora.
Un quart d'hora.
Quan tu reps un missatge de veu d'un quart d'hora...
No, això és denúncia, sí, sí, sí.
És denúncia,
és denúncia,
eh?
És denúncia, sí, sí. De fet, hi ha una casella a la declaració de renta, hi ha la casella de l'església, la casella... ús abusiu de la nota de veu, grava, no és un impost extra. No, no. És gent, és aquella gent que ha apretat el dentifici sempre per la banda de dalt, saps? És aquell tipus de gent que diu, jo netejo casa meva, però no ha tret mai la pols de sobre del sòcol, no? O no ha tret mai aquell sòcol de sota de la cuina, saps? Mm. Hi ha gent que diu que fa les coses perquè no les fa, saps? O sigui, que s'abandona una mica. Tots ho hem fet, o sigui, però si tu tens artritis o has tingut un atac de cor, entenc que puguis enviar una nota de veu, però si no és en aquests dos casos, escriu. Escriu. I pels pobres que rebem les notes de veu, jo demano, sisplau, una aplicació que faci, que pugui fer com uns resums, no? Com uns resums, sí. No?
Sí, que és que comencen, perdona, Roger.
Sí.
Digue, hola.
Ei,
què tal?
Aquelles pauses, no? Escolta, no.
Escolta'm com... una cosa. Sí. Escolta, que he pensat, no sé si has pensat, que és allò que... Vale.
32 segons
prou,
ja perduts.
Si m'envies un missatge, tu no m'envies un missatge escrit que posa, hola, què tal? No.
Sisplau.
És a dir, un subjecte, verb i predicat, què cony vols, perdó?
L'època de la immediatesa, o sigui, estructura narrativa, o si voleu treballar tant això de la nota de veu, amb aquesta vocació de monologuista, doncs, que hi hagi com unes emoticones també sonores, també, no? Dix, dix, dix. No? Com un, o com uns aplaudiments de Fraser, de, no? Com de sitcom, coses treballades, això ho feu molt, no? Aquí, això s'estira, doncs seria ben fàcil. Mm. Això penso que es tindria molt... una gran volada, o fins i tot amb nota, amb veus diferents, no? Amb la veu de la meva mare, no? Jo envio al meu germà una nota meva, però amb la veu de la meva mare, com coses com canviades, no?
Bueno, ara entra per la porta una social.
Ui, això...
Que és el David Broc. Segur que el David Broc passa com a tu. No suporta que li enviïn missatges de veu.
No suporto res.
Missatges de veu que no suportes que també missatges de veu...
Mira, les notes de veu és el que més odio.
Notes de veu.
És el que més que les vas trucades...
A mi les trucades no m'agraden.
No, és que les trucades ja no existeixen, diguéssim.
De fet, quan em truquen, difícilment agafo trucades, jo.
Sí.
De debò, eh? De debò.
Sí, no sé.
Difícilment agafo trucades.
El millor és un email o un WhatsApp.
O un WhatsApp. I a vegades ni contesto els WhatsApps, perquè és que no... Perquè a més s'amunteguen.
No, però hi ha un recurs per no escoltar la nota de veu. És dir, no em funciona l'altaveu. Ho pots escriure?
També.
O sigui, pagar-los amb aquesta moneda.
Això fa mal, això fa mal.
Gent està buscant el límit.
Tu
Jo tampoc, mai. Per principi, per respecte
fet,
a la societat.
De fet, divideixo la gent entre els que envien notes de veu.
Sí, senyor.
Roger Saperes,
sí.
Director de...
Il·lustríssim.
Del Tu Diràs, il·lustríssim. M'envia un missatge dient que Miquel Agut, company que fa els partits del Girona, també envia missatges de 10-15 minuts.
Oi, ja hi som. Mare de Déu.
No, és que no es pot parlar d'això. Miquel Agut ha d'anar a la presó.
Clar. A partir de quan hauria d'anar a la presó? A partir de quin...
De 32 segons. Sí. Ara, jo tinc un amic que els envia de 32, però n'envia 17. Per exemple.
Ah, bueno, aquesta és una altra. Perdó.
Jo sóc l'únic que sentia nom. Mira, aquest, ja comencem. 1, 2, 3, 4, 5, va. Van saliendo, chicos.
Jo dic noms i cognoms, també els hauries de dir tu.
Marc Pujolà, el muntador de la sèrie de la molèstia.
No pots. I aquests, hi ha una cosa que tampoc per, no, ja no és missatge, ja no són notes de veu. I els que envien 45 missatges escrits.
Ah.
Que podrien dir amb un missatge.
Com estàs? Què tal?
Escribiendo, no? Allò que veus que està escrivint, que va fent, que va treballant,
sempre,
no?
El que apareix sempre quan menjo els pares, que és Jordi Ramos, que és el que m'ha acabat el missatge.
Bé.
Digues, perdona.
No, que els veus que van escrivint, que estan treballant, que et volen tenir pendent. Hola. Hola, com va tot?
És un dèficit d'atenció, clarament, no?
Exacte, sí. D'això estàvem parlant una mica de què havia passat de petit, no? Quins límits estan buscant...
Què va fallar?
Mira, a mi de petit em va passar una cosa... No m'escoltaven gaire a casa meva, no? Perquè ells ja no els havien escoltat gaire, vull dir, no és culpa seva, sinó que ja és una herència de dèficit, no? I aleshores... Però això m'ha donat una habilitat bastant important, que és... sintetitzo molt. O sigui, vaig al gra i, si no, tinc molta por a fer-me pesar, tinc aquesta por de fracassar, no? I aleshores, soc l'antinotes de veu per naturalesa, no? I aleshores, per això, quan escric, doncs, soc molt, molt sincrètic i treballo tot d'aquesta manera.
El bonic que és aquests textos grans, que és un paràgraf gran, ho expliques tot, ja està, ho envies, i ja contestaran.
Sí.
Això és bonic, això és fable.
Anem fent, com una pístola antiga, no?
Efectivament.
És que la nota de veu...
Sí, no, l'estava sentint.
Doncs, i hi ha una cosa que fa molt de mal... Víctor Amel, acaba d'arribar.
Què tal, encantat d'estar aquí amb tu. Però ara comença a fer-se servir el vídeo.
Vídeo de veu?
Enviar un vídeo.
Vídeo cultural.
Hola, bonita, estoy llegando.
En vídeo. Això no conec jo.
Yo lo estoy haciendo.
Inclús, no? Ah, sí, en vídeo.
Yo lo estoy haciendo.
Només per dir això, no? Mira quines
vídeos. No, però a la Mela envia el vídeo despullat.
Despullat. Ah, vale. Si hi ha un plus, em sembla d'acord.
No,
si aquesta veu, nota de veu, és perquè t'estic dient... Hola...
Hola, ¿qué tal?
Está llegando.
Tal, igual.
I només els ilusió... Ah, li vas dir... Has fet com un petit mostrari, mira, m'he portat aquest folar per tu.
T'havia ensenyat el vídeo al...
Vaig així,
al company.
M'ensenya un vídeo que realment només diu hola, estic arribant i...
Escolta, la veu no se sent. Bueno, no sé.
Vídeos muts és molt més interessant. A partir d'ara, sí. Vídeo... És una proposta més dura, no?
Però és una agressió, el vídeo, em sembla una agressió ja, molt, molt bèstia, no?
Sí. Està passant molta complicitat.
No sé, a mi no...
A tu no te l'enviaré.
A mi faria molta cosa.
Per mi tot va començar una mica als anys 80 amb aquelles pel·lis que hi havia uns escriptors que gravaven les novel·les, que escrivien les novel·les gravant amb un micròfon.
Cert? Ah, sí?
És un lunes por la mañana.
Perdona.
A través del
Twin Peaks, la gente like, sí, feia això, anava gravant les seves pesquises amb una...
Sí. I això ha fet molt de mal, perquè tenim aquí darrere la retentiva, és una cosa com èpica, i tu ens sentim com aquell escriptor, no? Que la postura és molt ridícula, aquí amb el mòbil aquí davant, com si xupessis, com si llapessis una mena de
la gent, la gent, per quan va pel carrer.
Què fas amb això? Com menjar una tostada.
Perquè la gent... A mi m'han explicat... Sí, va, com diu el Nieto, aquí amb el mòbil a l'orella. A mi m'han explicat que hi havia executius que això ho feien per no escoltar. Parlaven, deien el que havien de dir...
Però no era l'altre.
I aleshores no escoltaven el que li deia a l'empleat o a la parella.
Això està molt bé, no?
Escolta, això de la campanya aquesta, això és molt de...
Hi ha unes notes molt tristes, també, que són les notes de família, que jo dic, mira, estem gravant aquí, estem amb els nens, hola, explica-li què heu fet avui.
Vine,
què heu fet avui? Va, digue-li que hem anat al parc. I què? I no volen contestar. Vols dir una cosa més? No. Gràcies. Notes d'un gran contingut afectiu que t'arreglen la setmana, que em sento bé, d'acord? Estic a Madrid treballant, m'he connectat.
El Didac diu que una nota de veu de més de 4 segons és un podcast. Quina mandra.
Un podcast.
És veritat.
Sí, senyor. Sí, sí,
4
sí,
segons sí. I prou. 5.
Sí, senyor. 5. Les 10 millors notes de veu d'aquest Sant Jordi.
Sí. Exacte, mira, però és no fer notes, o si les fas... De 20 minuts.
De 20 minuts, realment, ja que...
Això ho has dit en el teu guió? Estava...
No estava als 20 minuts.
No, però ja estàvem en contra.
Estàvem pensant, de debò, que és aquesta gent que... Aquests plastes que envien notes de veu ja que... Bueno, hola, què, ja. Com va?
Sí. Estan a gust. Que estan a gust. Ja. Busca límits, busquen aquesta bufetada a la cara. Que la vida és un sofà. No, sí. Sisplau, sortiu al carrer. Vull dir, lluiteu contra... Expliqueu alguna cosa amb una mica de contingut.
És la solitud.
Què més?
Sí. No, també m'agrada molt que llegin... Perdona, que ja sé que no t'agraden les notes de veu, però te la faré. No, això passa molt.
Sí,
perdona,
sí,
perdona, perquè no m'agrada fer... No m'agrada que en rebi...
Que ja són 10 segons, això. Ja. Perdona, però jo no... Que, clar, sí. Però sap greu, però és que no puc...
Bueno, perdona, que sí que ets atràgic al gluten, t'he fet aquest entrepà.
Això equival a les persones que diuen... Voy a ser breve.
Ja cagada!
Mai
som. O també aquella cosa, aquella data en què comences a repetir molt les coses que et fas gran, no?
Ah, dius,
bueno, vindrem demà, ens veiem demà, d'acord, apa, adéu, ja t'ho diré, que això, quedem així, doncs, que ens veiem demà, vale, fem-ho. Demà ens veiem i, si d'acord, ja ens veiem demà. No, que hi ha una edat que ho has dit tres vegades que no sé si és com...
A partir de quina edat comences a dir això?
Jo ara ja començo.
Veus, és que és un problema, eh?
Tu confiança en mi o que penses que el món és una mica...
O que la resta no t'entén, llavors ja s'explica molt bé.
No, les emoticones també m'ha semblat interessant, és que això que comentaves...
Això però això és real, no? Es podria aparèixer, no? Una cosa així seria útil, no? Vas disparant...
Emoticones auditives,
no? Sí, sí.
Esto el Víctor Ollé te lo haría de maravilla.
No? Ei, que arribo ara! Bueno, no,
Nieto, per professió deberías hacer esto.
Són molt exagerats, també les emoticones són molt fortes, no?
Estic trist, i veus una... La bocina...
Difícils de traslladar l'àudio, eh?
Sí, sí, sí.
Estic pensant perquè, clar...
Per exemple, la flamenca, com la pones en àudio?
La flamenca, fàcil.
Ah, sí? Tacatrà! Tacatrà,
sí,
i la cara, veure, de
gato, la cara de Virgínia,
sí, com pones la berenjena?
Ja històricament ja van traslladar a lo físic una cosa que és, o sigui, les cometes, aquella gent que fa com les cometes. Hòstia, a l'aire.
Sí, oi.
Allò que és molt ridícul, no?
Jo ja he dit...
Sí. Això m'agrada molt, és una abstracció molt gran, traslladar una grafia a la mímica.
A la mímica, no?
I que la gent ho compri, que viralitzi fins al punt que s'ha internacionalitzat. Unes cometes són la mateixa gent que diu vindré follat, que dic jo. Home, ho diu tothom, això. Què diguis tu?
Què dic jo? Com si ho hagués inventat ell.
L'expressió, no? Vindré a tota llet, que dic jo.
Sí.
No.
Ho diu tothom.
Vindré saltant com un conill mort. També vale, això
posar...
que dic jo.
Això sí, també podem posar una maticona de castanyoles, per exemple.
Ah, vale, mira, sí. Que t'aquí.
Sí, aquest és fàcil.
Què més, Roger?
Pues no sé, anava per aquí la cosa.
Com tu dius.
Ja està. És això, no hi ha més. Vull ser sincrètic, vull dir, no vull allargar.
I per què passa que algú es passa escrivint mitja hora? Però tu vas llegint.
Sí.
Escribiendo.
I després és una frase.
Això fa la meva mare.
Però està ben feta.
Perquè esborra, no, si és esborra. Escriu, esborra fins que arriba la definitiva.
Aquest té a veure amb la falta de pràctica, gent gran.
També, sí.
Que aleshores sí. El teclat no el domina com per...
Sí.
La perquè hi ha un dubte que tinc i te'l pregunto.
Jo no sé.
Sí. Si a mi m'escriu una persona i jo, en comptes de contestar aquesta persona, contesto, mentretant, amb una altra, aquesta primera sap que estic contestant amb una altra? No ho sap.
No, l'escrivi...
Gràcies per això, no ho sabia.
Només si estàs en...
A la persona en concret. Vale. Ja estic més tranquil.
No, preocupis,
a mi. Gràcies.
Vaig a fer una cosa. Sí.
El Basté ara està amb el mòbil, pitjant, amb el dit.
Hola, Rosa. Estic aquí amb el Roger Coma en directe i amb el Víctor Amela i el David Broc i m'estic revenjant de tot el mal que has fet tu durant el rodatge de tots els programes de la tele amb les teves notes de veu. Només porto 15 segons. No sé si igualaré els 3-4 minuts que m'has enviat alguna d'aquestes notes de veu que habitualment feies. No seré com altres companys que fan notes de veu d'un quart d'hora.
Digue-li el que has esmorzat avui.
Com?
Digue-li el que has esmorzat avui.
El que has esmorzat avui. Sí. Avui, Rosa, he esmorzat un entrepà que m'han portat perquè normalment m'ho porto jo de casa, però avui me l'he fet jo de pernil i de formatge, efectivament. I me l'he pres, bàsicament, entre que ha acabat entre l'ull de poll i la publicitat.
Estava molt bo.
Ja estem preparant el programa de demà. Ara hauríem d'anar cap al Tribunal Suprem. Sí. Vaig a fer una cosa, Rosa, perquè així veuràs quan connecto amb el Tribunal Suprem.
Molt bé.
Perquè ara està parlant l'advocat de Joaquim Forn, Xavier Melero. És així, oi, Marc Poyato i Benet Iñigo? Endavant.
Doncs sí, és així. Ara està parlant a Xavier Melero, que li està fent les preguntes al comissari de la policia espanyola, precisament doncs, per demanar si els Mossos doncs, van donar aquest suport quan la policia espanyola els hi va demanar durant el dia 1 d'octubre.
Ni fecha ni firma. No és nada raro. A ver,
això
no és un plan
Xavier
que jo...
Melero i jo estic parlant amb
la cara
d'orella i aportem un minut i mig.
Massa interessant ho trobo, encara.
Com?
Encara ho trobo massa interessant.
Sí, tu trobes
que és molt menys.
Tu envies notes de veu, Víctor Amela?
No.
I tu, Broc, tampoc?
No, Amela envia vídeos.
Ha
dit que envia vídeos ell.
Però vídeos és molt pitjor.
O me faig un vídeo i l'envio. Sí.
Va, el vídeo
Rosa, et truco més tard, perquè només et faré un minut 45, que tampoc està gens malament. Au, fins ara, records.
No, però persones amb molta intimitat. És la tu directora Rosa Olutxa, no?
Sí.
Vale, ja m'ha semblat. I que ella envia àudios de 3 minuts?
Com a molt. O sigui, però clar,
com a molt. Moltes gràcies.
No, però ja ho he dit ara. Sí. Hi ha un company de RAC1, el Miquel Abull, que fa notes de veu d'un quart d'hora. Hòstia. Sí, sí. Però, escolta'm, aquests que deia de l'Albert Benet era un quart d'hora d'un amic seu que... Però jo pensava, però què t'explica?
Sí, no ho entenc.
Hi ha un exercici teatral que és parlar durant 5 minuts sense parar i passa un efecte que és de seguida, és entre dues persones, que acabes parlant, passat el primer minut, d'intimitats molt fortes.
Anda.
I com menys coneixes l'altra persona, encara més. I cal passant, i és com un exercici gairebé terapèutic, no? Però... De la pressió, però això no passa en la nota de veu.
No.
Et confies massa, no tens la pressió real de que l'altre m'està mirant i que deixa interessant per l'altre, sinó que hi ha un excés de confiança i puc anar dient banalitats i dir bé... No, tot això que...
Estic bé, sí, estic venint a la vinguda.
Escolta!
Jo tinc unes notes de veu que fan molta por. També la nota de veu pot molestar per mandra, que quan molesta per mandra després et dius com uns insults molt petits que com que no es treuen, són molt pitjors perquè queden impregnats a dins de tota la xarxa sanguínia.
Acabem fent mal.
Fan molt de mal a tu menjar autodestructius contra les cèl·lules. Mm. I un altre estat, que és l'estat de pànic. Jo tinc els missatges del David Verdaguer, per exemple, un missatge d'una nota de veu del David Verdaguer.
Fa por?
Sí.
Per què?
Més d'aigua ha passat, no pot gravar demà, i efectivament, no puc gravar demà. Mira, perquè me n'he d'anar a Màlaga, i que m'han avançat el bitllet. Merda, demà érem 4 persones que em diran a llevar la càmera, tinc tot l'equip preparat per rodar.
És a dir, abans de dir la nota ja saps que serà una notícia dolenta.
Sí, i efectivament.
I
està bé sentir aquest pànic, està bé, perquè jo ja estic pensant en estratègies de solució
per combatre el pànic.
Sí, bueno, de resolució del conflicte.
Un ensinistrament.
Una persona que conec molt, que no diré qui és tampoc, que quan m'envia un missatge que la primera paraula és Jordi.
Ai.
I ja passa un segon missatge escrivint.
Falta l'emoticó.
Ui, ja té un nom propi.
Ui. Saps com aquell que diuen quan hi ha una bronca?
Sí.
A mi em dius d'una manera, normalment, habitualment em dius amb un nom comprimit.
Mm-hmm.
Si me'l dius sencer,
vol dir que
hi ha bronca.
Sí. Tu tens segon nom, Jordi, alguna cosa?
No, tu sí. Ah, sí
no,
tu...
no, jo soc Víctor Manuel.
Víctor Manuel, sí.
Llavors, si a mi m'ho dicen Víctor Manuel, és el fin del món.
Això és molt de pare, mare, no?
Sí. No? L'únic que m'ho digui és el meu pare.
Clar,
no?
Efectivament.
I tu, David?
Jo em dic David.
Ja està.
Està bé, els meus
dos.
Però és trist, no?
Trist, depriment. No?
Sí, quan sents la veu del teu pare amb coses, no? Ara ens parlàvem de substituir veus. El GPS també estaria bé substituir-lo per la veu de la teva mare, que et va dir, amb Roger, sisplau, gira a la dreta aquí 300 metres. Sí, sisplau, pren l'última desviació, per l'amor de Déu, que t'ho he dit 20 vegades ja, no? Estaria bé amb les veus de pares.
Encara que fossin morts.
Amb incisos domèstics, eh? Recorda que...
Encara que els pares fossin morts, sí, sentiria.
També els recorda, sí, perquè està gravada en aquella
època. Gira,
gira. Sí, de la primera infància, no?
No, tenen la veu aquí gravada.
I a veure com vens a dinar, no? Entre les indicacions, a veure com vens a dinar, he preparat macarrons...
Bueno, arribes tard, on ets? No m'agrada.
Gràcies. Però després una altra raça, que són els que no tenen WhatsApp.
Hi ha gent així.
Encara en queda algun. Sí.
Mira, el teu amic aquest, el Miravet.
Ah, el Miravet.
No, fa servir els SMS.
Els SMS, sí.
Hòstia, que raro,
tu hauries de repassar la gent que només envia SMS. Jo no diré noms
perquè alguns són coneguts. Però és gent rara, no?
No compta si ets un fucker. O sigui, el Miravet, que t'ha vint a ser
fucker. Bueno, clar, ell pot permetre el luxe de no tenir WhatsApp.
Mira, tinc dos exemples d'adolescència que són oposats. Una nena que li han fet com una mena de bullying perquè no té WhatsApp. Llavors, clar, passen totes les accions per WhatsApp i es convoquen a trobades i tot. I com que no en té, doncs no se l'avisa i aleshores ha quedat com una mica com...
Marginada.
Sí, sí, sí. Perquè els seus pares no li han pogut donar el mòbil fins tard i va amb el mòbil de la mare i això per una banda, no? Que, ostres,
vale,
l'impacte del WhatsApp. I l'altra, una noia ja una mica més gran de 18 que... ha decidit voluntàriament treure's totes les xarxes i treure's el WhatsApp i tornar a la trucada de veu, no? I fa de cangur de la filla d'una amiga i això i truca, no, doncs res, que està d'aquí una nena i que està molt bé
i ja
ha tornat això, no? I és que tornem a la veu, no? Tornem explicant-se les històries i és interessant,
no sé què és pitjor, ara mare me fas pensar,
No, no ploris, hòstia.
No, és que tu sempre em fas reflexionar, t'ho juro, és una cosa molt rara.
No,
ens deixes pensar tot el dia.
Tota la setmana.
Parlem de banalitat nosaltres, aleshores vens tu, Roger.
I vens en sèrio, i clar.
Sí.
Però bueno, gràcies.
Hi ha una altra història.
Què?
Del tema del WhatsApp, que són els grups.
No, això és una secció a part.
És grup de WhatsApp o WhatsApp de grup? No, grup de chat o chat de grup?
Hòstia, no sé com
és. Ah, no, és que tanto monta...
Seria grup de chat.
Grup de chat, no sé.
Jo dic
chat de grup, no sé per què.
Tu quan comences a veure allò que algú posa hola, i comences a veure t'han dit un grup, que normalment és un dinar, un sopar, una festa absurda.
Jo estic en un grup raro, que no sé per què estic, que hi ha un que a les 3:43 de la matinada diu bon dia. Deu ser un desgraciat com tu, perdona, eh?
Sí, ja, no,
vull dir... No, si té una feina...
Amb tot l'amor. Té una feina dura, sí.
Diu bon dia perquè se sent acompanyat dient bon dia. Jo, de vegades, a aquella hora vaig a dormir i dic, hòstia, ara bon dia, per què m'ho diu? Però bueno, no és tard, però estoy. Què més?
Ja està.
Ja està?
Sí, sí.
Què? Però jo vull que...
Què estàs fent ara, Roger?
Sí, això.
He estat gravant les molèsties.
I has acabat?
No, queda només un dia molt petit.
Ah, amb Verdaguer,
Qui t'ha fallat amb Verdaguer?
A sobre ja. Ha anat molt bé, estic molt divertit, perquè clar, el text que he escrit diu absurditats i abstraccions una mica parafilosòfiques, però com de bar, i ell ho diu molt bé, això. Bueno, de fet, tot l'equip que tinc...
Quants capítols?
Són 5 capítols de 22 minuts, molt televisiu, per BTV, això sortirà com d'aquí un mes o així. Hem gravat a casa amb tot el dolor i glòria que significa això.
Gravar a casa. Què fas amb els nens?
Exacte, els empaquetem o siguem a la baixa.
O que intervinguin a les molèsties.
Sí, però ja no volen.
No volen?
No, perquè li van fer un robado l'última vegada i no vull sortir ja. No surts.
Roda ara que està jugant. Desconfien de...
I van venir plorant. No m'ho tornés a fer mai més, això. Dic, ostres.
Quants capítols tens ja en total, ja?
Ara són 10.
5 i 5, eh?
5 i 5, que serà bastant divertit aquesta temporada. I ha vingut el Pep Cruz,
també,
que és la meva musa, estic molt content, feia molta il·lusió que participés, i fa com de pare del Verdaguer, i passa tota una història molt catalana entre pares i fills.
Estrenes quan? No sap encara, ja m'ho diràs.
Sí, com d'aquí un mes.
BTV d'aquí un mes, més o menys.
Sí, està a YouTube.
I hi haurà 5 més?
Aviam, parlem amb els responsables d'això.
Fem aquí una crida.
Els primers 5, perdó, els primers 5?
Sí.
Es poden veure?
Perquè a YouTube, ja.
Al YouTube, però no els tens a Filmin o alguna cosa d'aquesta.
Filmin també hi són.
A Filmin també,
Sí, sí, a Filmin i a YouTube. Sí, sí, amb subtítols, molt ben empaquetats, molt macos.
Molt fantàstic. Malla 7.
22 minuts, una cosa ràpida, que entre bé, no són aquests capítols cada vegada.
Pim, pam, pim, pam.
Que dius, bueno. 11:38, gràcies, Coma, que vagi bé, fins en breu, Ara ens anem a què anem ara? Ah, sí, amb el Broc i la Mela, perquè teníem coses pendents.
I Judici no n'hi ha?
per exemple, com?
Judici, no.
O si vols, si vols, jo, i si vols, cap al judici. Demà farem més, perquè demà és qui va al número 2 dels Mossos. Doncs avui estem amb el guany. Hi ha alguna novetat, perdona. Això, o sigui, això, els teus desitjos són ordres. Gràcies. Mari i Benet?
Doncs continua fent les preguntes l'advocat de Joaquim Forn, en Xavier Melero, que està insistint molt en aquesta col·laboració dels Mossos amb la policia espanyola.
Sí, amb aquest guant de seda que utilitza Melero quan fa els seus interrogatoris, està sent també molt dur contradint, no?, la versió d'aquest comissari de la policia espanyola. Una mica el que li està dient és si vostès com havien de col·laborar amb el dispositiu policial del referèndum. Diu, doncs, si tenien aquí 6.000 efectius d'ordre públic vinguts de la resta de l'Estat, com volien dir, aquest era el vostre paper, no li podies demanar a Mossos que fes aquest paper quan té molts menys efectius d'ordre públic i el seu paper era el d'estar present a tot arreu. I l'està com envoltant, qüestionant tot el que ha dit ell a l'acusació a la fiscalia.
Vamos a ir a relucir si estás
Melero
está si estás
champán diría, ¿no?
Continuaban en vigor o no y lo que
han buscando, están buscando.
Lo que pasa es que es difícil resumir en un tall perquè és a poc a poc, ¿no? Van voltant la presa i al final fa la pregunta que la mossega.
Per cert que ha intervingut Manuel Marchena diverses vegades i hem de diferenciar molt el to que fa servir quan parla, per exemple, amb Jordi Pina, que quan parla amb Xavier Melero. El toc que li fa servir per fer-li els tocs d'alerta.
Esto es así y él dice que esto no es así, porque para eso están estas reuniones, pero en ese caso concreto de esas instrucciones la respuesta que le he dado al señor fiscal es lo que le acabo de decir a usted.
Bien, esa subcomisión de información, ha dicho usted que se levantaba actas de dicha subcomisión.
Sí.
¿Usted asistió en algún caso a alguna de estas reuniones?
¿De la subcomisión de información?
Sí, de la subcomisión de información.
¿Siempre?
¿Sí?
Casi siempre. No, casi siempre.
Casi siempre, no. Bueno, pero esta en todo caso supongo que la recordaría, la del día 28. ¿Asistió usted 28 de septiembre?
Estuve yo, sí.
¿Estuvo presente?
Esa es la que me refiero del tema este, sí.
¿Estuvo presente el comisario Castellví?
Estuvo presente el comisario Castellví, sí.
¿Y el comisario Castellví en esa reunión de la subcomisión tenía la misma idea que usted de que las instrucciones de fiscalía habían quedado subsumidas en el auto 27 de septiembre?
A ver, señor Melero, no le preguntemos en la línea de lo que antes hemos dicho al declarante qué es lo que tenía en mente el señor Castellví, no, sobre todo cuando el señor Castellví...
Disculpe, señor presidente, se lo pregunto como testigo de referencia.
El señor Castellví expresó sobre el punto que le ha planteado su letrado alguna discrepancia acerca precisamente de si había una subsunción o no había una subsunción de esas instrucciones.
Reformula la pregunta, Manuel Marchena.
Pregunta, ¿no?
Sí. Yo efectivamente lo que tuviera en mente no lo sé, lo que sé es lo que consta en el acta.
20 minuts a les 12, uns instants que sí, tornem i per aquí a Mel al rescat.
Vale.
RAC 1. Aquesta setmana comença la temporada de jardí a Brico Depó. Sigui quin sigui el teu espai, tenim la solució per posar-lo a punt al millor preu. Vine ara a la teva botiga. Brico Depó, preus baixos tots els dies.
Rosa dels Vents on Tour. Us convidem a les jornades informatives dels nostres cursos d'anglès a l'estranger i de les colònies d'estiu. Propera parada, Mataró. Us atendrem personalment a l'hotel URB Ciutat de Mataró el dimarts 2 d'abril de 4 a 8 de la tarda. Informeu-vos ara a la web rosadelsvents.es.
Aulavox.com, màxima frescor és que rebis unes pomes seleccionades per tu. Màxima frescor és que rebis un saitó que al matí encara nedava. Màxima frescor és que rebis la vedella entre 0 i 4 graus, respectant-la.
Uau, només he preguntat si són d'avui, però si segueixes explicant-m'ho acabaran sent d'ahir.
Ai, sí, perdó, aquí té. Hola, hola. Aulavox.com, la compra perfecta o et tornem els diners.
Joana, et veig molt rejuvenida.
Ai, nena, el Pep. Des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 902 21 75 75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Decideixes comprar un cotxe nou, així que...
T'acostes al concessionari del barri, vols més opcions i consultes un altre, per si de cas un altre, el teu cunyat en coneix un que diu que és millor i has vist tot el que volies, et toca negociar i negociar i mentrestant el temps va passant.
O entres a carnovo.com, compares totes les ofertes, et quedes amb la millor i ja ho tens. Aconsegueix les millors ofertes de concessionaris oficials en menys de 24 hores a carnovo.com. Carnovo, la nova manera de comprar el teu cotxe nou.
I'm immersing myself in painting.
única exposició oficial del Museu Van Gogh arriba a Barcelona per la seva estrena europea. Meet Vincent Van Gogh és una experiència immersiva i interactiva que t'endinsarà en la vida de l'artista. Descobriràs la seva obra d'una manera diferent. Des del 14 de març al Port Vell, entrades a vincentvangogh.es i proactiv.es.
Soc en Quim Masferrer i sóc un mantingut. I tu, encara no ho ets? Doncs apunta't a la Setmana Taronja de Rotxat i contracta el servei de manteniment obligatori de la teva caldera ara amb un 50% de descompte. Truca al 900 21 41 41 o connecta't a rotxat.com i sigues tu també un mantingut, avui a meitat de preu.
Al juliol, gaudeix d'una autèntica activity camp d'immersió lingüística en anglès a la Casa de Colònies Mas Llom.
En plena natura, Caldes de Malavella i en unes instal·lacions immillorables.
De 6 a 12 anys, classes amb professors nadius de St. George's School. Places limitades.
El dissabte 6 d'abril vine a la jornada de portes obertes.
Més informació a masllom.es.
El 8 d'abril gaudeix dels èxits del cinema i Pop Collection al Palau de la Música Catalana. Els temes més famosos del pop i del cine amb Delica Chamber Orchestra. Entrades a les taquilles i a palaumusica.cat. Música de qualitat amb Fundación Excelencia.
Hola, mama. Estàs bé?
Sí, fill, tot bé.
T'has pres la medicació?
Quina medicació?
Si creus que el teu familiar necessita més atenció, necessites a Cuideo, l'empresa líder en atenció a domicili de la gent gran. La teva mare estarà en mans dels millors professionals i la teva tranquil·litat en mans de Cuideo.
Espíritu de Montjuïc, un salt màgic al passat per tota la família.
Espectacles per tots els públics, pallassos, balls de saló, mercat vintage,
carreres de clàssics, GTs, sport prototips, turismes, reunió de clàssics i accés gratuït a paddock i a boxes.
Entrades a espirituDemontjuïc.com. Menors de 8 anys de franc i pàrquing gratuït.
5, 6 i 7 d'abril, circuit de Barcelona, Catalunya.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Don Jordi, buenos días.
Buenos días.
Oye, te he oído poner a Pino Danjo por la mañana y más alegre a la mañana.
¿Verdad que sí?
Sí.
¿Va cuál idea?
¿Qué idea?
¿Qué idea? ¿Va cuál idea? ¿Cuál idea? Uno de los hombres que fumaba mejor de la historia de la música.
¿Qué idea? ¿Cuál idea?
Porque la radio es así.
¿Qué idea? ¿Cuál idea?
Tres quarts de dotze. Què tal?
Què tal? Molt bé, molt bé.
Encantats.
Encantats. Sí. Bueno, deixem el programa del diumenge a la nit, ja en parlem un altre dia, i parlem d'un altre
diumenge
no
retirada
gairebé, que és el del Lluís Gavaldà,
sí,
que es diu El cel obert, que va recopilar grups inventats.
Sí, sí, sí.
Que tindria conya, que al final resultés que els grups més autèntics de la història del pop fossin...
A mi em va passar una cosa aquest diumenge, que és que jo intento quedar-me si aguanto la son a veure el programa que un programa que no pot ser, a TV3, i quan acaba el programa intento sempre dormir, però com amb el canvi d'hora no vaig poder, vaig veure una estona, per més anava amb la Casa Azul.
Exacte, seria el Milky Way.
I em va agradar o què?
Jo sóc molt fan. Jo sóc molt fan perquè el programa aquest del cel obert ja fa anys que el fa el Lluís Gavaldà al
i.cat.
I.cat,
sí.
I.cat. I jo el tinc de fondo, allò a les 7 de la tarda que està a casa escrivint, i penso, ostres, que ben fet que està aquest programa, perquè aquest tio sap molt de música, es nota,
sí, sí,
i agrupa cançons per temes, no, en aquest cas eren cançons inventades, però en un altre cas és cançons que parlen de no sé què. Te les agrupa i te fa unes explicacions sobre l'origen de la cançó, què va significar aquella cançó en el panorama de l'evolució musical, i és agradós de sentir, aprens coses, i les cançons a més són xules, són maques, i no té prejudicis. Et pot ficar una cançó de super sibarítica i una altra de consum massiu, però sempre aprens coses.
El programa és l'antiradiofórmula, perquè sí, l'antiradiofórmula, que fa una presentació com sí, molt breu d'un tema, mm, no et posa en el bagatge del que hi ha. Clar, el programa d'ICAT sí que fa el contrari, no? Que
és... I a més, a la versió televisiva hi ha un fil conductor narratiu. És a dir, que Lluís Gavaldà, en aquest cas, doncs feia veure que era un productor que anava a inventar un grup i l'acaba inventant al final del programa, és a dir, que això és, diguem-ne, un fil narratiu per anar ficant sí, les altres cançons. Està molt ben fet televisivament l'adaptació, que jo pensava que era un programa de ràdio que era impossible de passar a la tele. Doncs ho han fet. M'agrada molt. Són
un
crac. No ho sé.
Va fer un 10%, sí, sí, que està molt bé.
Recull audiència, que li deixes tu.
Sí, però, sí, no, sí, sí, però això és molt important en un programa de televisió.
Totalment.
Al contrari, quan comencem a donar compte que, bueno, i a la ràdio igual, que és, depèn del que vens, tu
et marca molt el que...
No? Clar, sí, sí, és normal que a mesura que es va avançant
reculls la nit,
vagi baixant el que és el número
d'espectadors,
sí, perquè és evident que la gent se'n va dormir, però la vegada que puguis conservar la quota de pantalla està molt bé.
Molt bé.
Sergi Pàmies va inaugurar la segona temporada de Tot el temps del món.
Jo treballava sempre amb la realitat, amb la imaginació i amb la memòria.
Perquè és un programa magnífic, amb l'Anna Guitart, que a més és una petita illa, no?, dins de la televisió actual, per parlar de literatura, i en el cas de la nova temporada, que va començar amb el Pàmies, hòstia, és que va durar 40 minuts, però podria haver durat 3 hores.
I ara s'està sentint
que té el Pàmies és això, que és una... És com...
Es va escoltar.
És droga, o sigui...
És magnètic.
Parli el que parli, perquè va parlar de moltes coses, no només de literatura, sinó de la seva vida, dels fills, i de una mica de tot el que envolta el seu món. I, hòstia, em va semblar...
És un hipnotitzador d'audiència.
Sí, sí, a mi bueno, em té comprat, sí, no? O sigui, no. Cada cop que el veig a la tele, n'hi quedo.
I jo que una vegada vaig tenir l'ocasió de sentir el Sergi Pàmies explicant peripècies de la mili, sí, t'asseguro que seria un monòleg de gran èxit.
Sí,
i parlo de fa molts anys.
No, celebrar la tornada del programa.
Gran Hermano Duo.
Muchas gracias, muy buenas noches.
El Gran Hermano va ara amb el Jordi González.
Clar, jo volia comentar això, que és, el Jordi González, jo sóc superfan, i em sembla que és un presentador que té un estil propi de presentar sense presentar, que és presentar un programa que li importa poc.
Que es nota que no li interessa molt, però ell ho fa molt bé.
Però he de dir que el Gran Hermano Duo sense el JJ no és el Gran Hermano Duo. O sigui, la gent és crítica amb el JJ, hi ha gent que l'agrada, a mi... crec que en el format de Gran Hermano
necessita dos i JJ.
L'ha trobat, i en el cas del duo del VIP, és a dir, que és quan es mouen famosos, crec que és indispensable pel format el JJ Vázquez. De fet, a mi crec que el programa sense ell per mi ha perdut.
Perquè clar, JJ viu el programa, se'l creu, el sent, s'implica, li fa ràbia un personatge, clar, i això transmet molt i és molt important.
Sobretot en aquesta edició, perquè amb el duo... com coneix molts dels personatges que hi surten i els ha tractat en el Deluxe i una mica té una relació, s'ha permès una confiança amb alguns personatges que jo crec que això el programa li...
I que amb el Jordi González no.
Llavors, Jordi González, això... no sap qui són se la rellisca moltíssim qui hi ha al programa, que també és una manera que a mi m'agrada.
Sí, però en aquest cas és veritat que es troba a faltar.
Sí, per mi crec que l'absència del JJ ha perjudicat el que seria el final de... del Gran Hermano Duo, que està a punt d'acabar, que crec que acabarà amb...
Qui guanyarà això? Com anirà?
No sé si Kiko Rivera. Jo vaig apostar per Kiko Rivera i crec que és un...
I Juan Miguel.
Juan Miguel encara...
Mira, Juan Miguel.
Igual.
És que l'Estec és molt fan de Juan Miguel. Molt. És que a més, clar, m'envia missatges de veu al Joan Cruz.
És un referent, no?
Per nosaltres.
Sí, què passa amb aquest? Aquest
ha estat molt intel·ligent perquè no ha fet res.
Ah.
I de vegades els mobles et mantenen en vida.
Bueno, però què fa la vida aquest tio? És perruquer?
No és perruquer.
Era perruquer.
Els perruquers fan alguna vida.
Tenia una perruqueria, que passa que se li va cremar, la va cremar ell.
Sí,
se li va cremar la perruqueria, estava sense la perruqueria.
No, el cocebre.
Sí. I en fi, el Juan Miguel de tota la vida, però vaja, crec que queda poc, queda en teoria una setmana o dues.
Torna Masterchef.
Por primera vez en la historia de Masterchef vamos a competir entre nosotros.
Va fer un 21%.
Sí, molt bona audiència, es va estrenar el dimarts passat i el que em va semblar a nivell d'inici és que aquest any decididament han apostat pel perfil televisiu, és a dir, personatges, no cuiners, no? Perquè tu analitzaves els candidats que havien entrat i cuiners...
No hi havia un perfil cuiner.
Hi havia 3 o 4, la resta són personatges que donaran molt de joc a la tele, perquè tenen aquest punt televisiu friki.
Tu has sentit un tio envoltat amb una bandera i que era de Ciutadans o una cosa d'aquesta?
Sí, no, hi ha un gay, Valentín, que es declara de Ciutadans, que havia estat comunista, i que ara és de Ciutadans.
Tot molt raonable, molt coherent.
I que forma part d'un grup de WhatsApp que es diu Les Federiques, en homenatge a Federico Jiménez Los Santos.
Perfecte, ho tenim tot. És el teu favorit, no?
No, perquè ell diu, Los Santos havia sigut comunista i després es va passar a la dreta.
Va evolucionar cap a la dreta.
I a mi m'ha passat el mateix. Aleshores, ell
s'ha identificat amb... Magnífic.
Bueno, què més tenim? Tenim alguna cosa aquesta setmana d'interès o no?
No, ja està, ja. Ara ja estem en la recta d'aquesta final abans de Setmana Santa, que és una mica el que marca el canvi de temporades i estrenes.
Sí.
Tenim pendents dels debats ara, perquè demà tenim un aquí al grup, que de la Vanguardia, fa el primer debat, demà a les 6 de la tarda al CCCB.
Moderat pel Màrius Carol.
Correcte, allà hi serem per veure-ho i per mirar-ho en directe, que serà el primer... amb tots els caps de llista, poca broma, no és que algú envia el segon, no, els segons només envien els que evidentment no hi poden ser perquè són avui el Suprem, que són els presos.
Clar.
Hola, hi ha alguna novetat al Suprem o què?
continua interrogant a Xavier Melero, el comissari de la policia espanyola, i continuem amb el mateix, eh? Estem aquí intentant demostrar que els Mossos sí que van complir amb l'ordre judicial, primer de la Fiscalia i després de la jutge Armas del TSJ.
Li ha preguntat, per exemple, en la seva declaració inicial, aquest comissari ha carregat contra el pla dels Mossos, i Melero li diu, d'acord, el pla dels Mossos a vostè no li sembla bé, però vostès quin pla van presentar, on havien d'actuar, i perquè no van presentar un pla concret la policia espanyola sobre a quins llocs i en quins col·legis exactes i a quines hores havia d'anar-hi o amb quants efectius. És a dir, per posar-ho una mica en contradicció de dir, vostè està criticant un pla de Mossos que era concret d'alguna manera, i no vostès no van preparar un pla concret i no el van presentar en lloc.
Que le pregunto si en la subcomisión, cuando pusieron en común esa información de inteligencia, y aunque...
Hola, pois, què
Hola,
tal?
Hola, què tal?
Què tal?
Mira, avui vinc amb una notícia molt bona, extraordinària, Jordi.
Ara comença a patir
jo. No, no, és que ja veuràs.
Què?
És que si em passa a mi, no em sentiràs mai més.
Sí? Ja comença a patir.
La grossa, la grossa de Sant Jordi. La grossa de Sant Jordi. 2 milions d'euros.
Ostres, molt bé.
2 milions d'euros.
La grossa de Sant Jordi.
Hombre, hombre.
Què faries tu amb 2 milions?
Per quan?
Home, per Sant Jordi, fins al 27 d'abril.
Ah,
què?
Podem ara jugar fins al 27 d'abril? Ja, ja.
Fins al 27 d'abril podem jugar.
Val.
I llavors, i com serà la vida ordinària?
Home, ens canviarà. Excelsa.
Ah, la vida passarà a ser extraordinària, no?
Excelsa, no, no.
Se la bastaria robat els papers, no la pots, jo passo molt malament.
Home, extraordinària.
Extraordinària.
Tot extraordinari. Per tant, la grossa...
Si m'ho braços i et diu excelsa.
No? Home, però si ho dius tu.
Clar, si dius tu, és excels.
La grossa de Sant Jordi, en premi, 2 milions d'euros.
Ep.
Fins al 27 d'abril.
El 27 d'abril, perquè després vindrà la Sant Joan, que ho anunciï. 5 minuts i les 12. Hola, buen hombre, què tal?
Hola, què tal? Bé, prou bé, prou bé. Avui hem resolt dubtes de la declaració de la renta amb el Jordi Altaió, tot i que he de dir que el dubte més important l'ha resolt només començar.
Avui comença oficialment la campanya de la renta, arriba el moment de passar comptes a Vicenda.
Sí.
De l'1 de gener del 2018.
El 30 de desembre del
2018.
Salvo que t'hagis mort durant l'any, eh?
Oh, llavors, si ens estàs escoltant...
Misteris amb Sebastià Darbó.
Si hem rebut algun missatge, un SMS o un missatge de veu, una psicofonia, doncs avisem al Darbó. Bé, parlant de morts, on va morir molta gent, com tots sabeu, és el Titanic, immortalitzat en la famosa pel·lícula de James Cameron. Sembla que està a l'imaginari col·lectiu de tots, i tots estem empapats, però atenció, perquè aquest matí el Fricandó matiner no tenien algunes coses clares.
Un dia com avui, de l'any 1912, es fan les primeres proves del Titanic. Es fan entre Belfast, Irlanda i Southampton, UK, i són tot un èxit les proves. El Titanic va començar el seu primer i últim viatge el 10 d'abril i el va acabar al matí del 15 d'abril, que ja sabem tots què va passar, no cal... No cal.
Es va enfonsar.
Sí, es va enfonsar perquè va xocar contra un iglú.
Si no hagués patat tot, aquella senyora i el Brad Pitt... t'haurien acabat.
No, l'heu dit DiCaprio.
Un iglú i el Brad Pitt.
Tot molt clau tenien, eh? Un iglú, Brad Pitt, és una seqüela, la segona part de la pel·lícula, això. Bé, ho escoltàvem a primera hora del matí, Jordi Alba li tenia guardada una a José Ramón de la Morena i va aprofitar l'última entrevista que li ha fet per exhibar-li.
Jordi, que me alegro que te vaya tan bien.
Hay que felicitarle por la renovación, que con 35 años seguirá ahí en el Barça, ¿eh?
Sí, porque hace 2 años leí que me iba al Atleti, que lo dijo aquí tu compañero, ¿eh? Y que fichaban a Teo, como sabe fútbol.
Toma. Como las tiras, ¿eh?
No, claro.
Es verdad, es que el Atleti te quería.
Sí, sí, claro.
Te vino a ti fenomenal para renovar.
Claro, pero al final es muy fácil hablar, pero bueno, ya seguro que ya sé por dónde irá todo.
¿Por dónde va a ir todo?
Pues nada, un abrazo a todos.
Que te vaya muy bien.
Igualmente, hasta luego.
Una miqueta d'atenció. Una miqueta d'atenció. És d'aquelles que tens guardades al coixí, estàs dormint durant 2 anys amb allò i al final ho treus.
Sí, sí, sí.
Bé, anem ara amb el Justo Molinero, perquè l'altre dia es va llevar amb el peu esquerre i arrencava el programa amb dificultats a l'hora de llegir els titulars dels diaris. Aquest cop, especial menció a Bouteflika, el president d'Argèlia.
Ai. El ejército argelino opta por sacrificar Bouteflika. Y también el juicio a Sandro Rosell, visto ya para sentencia. Para la sentencia. Y grandes clubes quieren llenar la Champions al fin de semana.
Bueno.
un whisky a dormir.
Sí, no, això era a primera hora del matí, tampoc.
Per ser ja recés, Mar?
Vete a flica.
Recés fins a dos quarts d'una, que continuarà fent preguntes Xavier Melero, que no ha acabat encara.
Va, perfecte. Endavant.
Molt bé. Doncs va, anem amb l'última. Atenció ara a una comparació que ha fet mal i s'ha fet viral per les xarxes. Potser ho heu vist o ho heu escoltat, perquè a Gran Hermano, i com qui no vol la cosa, Kiko Rivera es va comparar amb ni més ni menys que Bob Dylan.
Ostras. Parece que lo extranjero gusta más, fíjate.
Claro. ¿Eh?
Tú me entiendes, ¿verdad?
Claro que te entiendo, te voy a entender. Claro. Cuando yo fui a actuar en Nueva York, yo era allí Bob Dylan, Bob Dylan.
Hola, què tal, Bertolí?
Bon dia. Seguint la conversa que avui teníeu amb el Roger Coma de les notes d'àudio, jo era dels que no feia notes d'àudio, però sí que és veritat que si no et vols entaular en una conversa telefònica, doncs a vegades te n'han fet una nota d'àudio un minut i al final no vols donar tantes explicacions que el tornes en un minut. És a dir que el Broc no em podia classificar ni amb un cantó ni amb l'altre.
No, et classificaria d'una altra manera que no diré.
Oh, per estalviar... És agradable, eh?
Hay amor i amistat.
Però mira, el Joan Lluís García d'aquí de RAC1 precisament fa 3 dies va fer un tuit de diguem no a les notes d'àudio llargues i escolta'm, va tenir 1000 i pico likes, és a dir, que la gent està d'acord. És un influencer, el Joan Lluís García. El coneixeu?
Sí,
no, sí no, em sona una mica.
Sí, sí, em sona. Sí.
Ell, és aquí, no? Després, i tal.
Ell és influencer, no com tu.
No, jo no ho soc ni ho seré mai, però és que, bueno, se m'està acabant el temps. És que m'interrompeu i no tinc temps de dir totes les coses, però no passa res, m'ho guardo per demà.
Perfecte, ja veurem si estaràs demà, perquè com que demà tenim programa ja, perquè suposo que demà estarem... No, suposo no, crec que demà estarem pendent.
Per cert.
Igualment.
Gràcies. Què he dit?
Una abraçada, no hi ha
igualment. Això, dic que demà estarem molt pendents de la declaració de Ferran López, el número 2 de Trapero, als Mossos d'Esquadra. I demà ho seguirem aquí al Món RAC1. Gràcies per la vostra companyia i per la vostra confiança, i si així ho desitgeu, demà hi tornem a les 6 en punt del matí. Bon dia i bona hora.